moció del grup municipal de Ciutadans per la revisió de l'impost de l'impost de plusvàlua en els casos en què no s'hagi existit, no hagi existit increment real del valor. Hi ha esmenes de Convergència, Esquerra, PSC i Iniciativa. Té la paraula el senyor Blázquez. Sí?
Sí, buenas tardes. Efectivamente, hay una moción y luego dos mociones alternativas y a la hora de explicarme o posicionarme, pues lo haré todo conjuntamente. El grupo de Ciutadans ha traído al pleno de marzo una moción en relación al cobro indebido de las plusvalías municipales, dicho de forma sencilla, y en este caso injustas, puesto que se aplicaron de forma incorrecta en los casos en los que no se registró un incremento real del valor, lo cual, en definitiva, ya es una contradicción en términos y, por lo tanto, no es de extrañar que haya sido recogida recientemente en sentencias judiciales que han fallado en este sentido. Hasta aquí tenemos la certeza de que todos los partidos representados en el Pleno estaremos de acuerdo. Nuestra intención, ya lo digo de antemano, habría sido la de poder transaccionar la moción con el resto de partidos, si bien finalmente hemos llegado a la conclusión de que no era posible. Demasiado run-run a nuestro alrededor, tanto desde el mundo municipalista como por parte de quienes deben cambiar la ley de haciendas locales, que es la raíz del problema y, por lo tanto, deberá ser modificada. Me refiero a la responsabilidad última del Congreso de los Diputados para realizar este cambio legislativo. Esto ha sido visible, me refiero a la imposibilidad, por desgracia, de transaccionarla. Ha sido imposible observando la moción alternativa que han presentado varias fuerzas políticas representadas en este Pleno, y es la moción que ha surgido de alguna manera o que venía dada por la Federació Catalana de Municipis. Pues bien, nos sentíamos ciertamente cómodos con esta moción, salvo en un acuerdo que para nosotros es importante y que ha sido el único punto que ha hecho que no nos podamos sumar o no le hayamos podido transaccionar. Se trata del acuerdo número 2 y es el que propone que sea una dotación en los presupuestos generales del Estado la que venga a compensar a todos los ayuntamientos en el momento en que tengan que devolverlo indebidamente recaudado. A esto le podemos denominar propuesta unilateral, no consensuada, y por lo tanto no podemos suscribirla. Nos sentíamos más cómodos cuando en la Comisión Informativa de Economía Convergència presentó una moción en la cual se hablaba, nosotros creíamos que era lo justo, de consensuar y dialogar acerca de la financiación justa y legítima de los ayuntamientos para hacer frente a todos los servicios que prestan. Este enfoque del problema y de la realidad nos parece más justo y, dicho sea de paso, nos parecía también más serio. Es cierto que en la moción alternativa sí se incluye este talante negociador en el acuerdo tercero, pero repetimos, esto nos parece que entra en contradicción con el acuerdo segundo, puesto que ya antes de sentarse a negociar se le, por decirlo de forma coloquial, se le echa el muerto al Estado. Por lo tanto, es nuestra propuesta la de aceptar la enmienda a la totalidad presentada por la Federació de Municipis de Catalunya, pues, es decir, la que recoge este espíritu, que son Convergència y algunos grupos de izquierdas, pero votando de forma diferenciada por acuerdos. En este sentido, nuestro voto sería favorable en todos los acuerdos o aceptar todas estas enmiendas, excepto en el segundo, en el cual nuestro grupo se abstendría. Por último, en cuanto a la moción alternativa presentada por el Partido Popular, nuestro grupo se va a abstener. Entendemos que sus acuerdos forman parte de la solución, pero que es una moción que se queda corta. Aquí el problema es que tampoco se insta a que haya una negociación para la financiación correcta del mundo local. Simplemente se pretende que sean los municipios los que, sin más, absorban todo el perjuicio de una sentencia que supone un revés para las arcas municipales y que puede comprometer la labor del Gobierno municipal a corto y medio plazo. Por este motivo, repito, nos abstendremos a la hora de votar esta moción alternativa del Partido Popular. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Bé, doncs, per tant, tenim una complexitat de debat, una proposta presentada per part de Ciutadans, amb una proposta alternativa que han presentat una sèrie de grups polítics que corresponen, doncs, a Convergència, Esquerra, Iniciativa i PSC, hi hauria una altra proposta que presenta el Partit Popular i després els dos grups que no s'han posicionat encara i que faran el seu posicionament. Per tant, el que demanaríem és que els grups proponents de l'alternativa en primer i després passin a presentar la seva proposta. Per part de Convergència, té la paraula el senyor Calvet.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Sí, efectivament, hi ha una complexitat en el debat perquè aquest és un tema important i que interessa la ciutadania. Jo vull reconèixer en primera instància l'interès demostrat pel grup de Ciutadans des del primer moment per aquest tema. En Sergio, senyor Blázquez, de seguida ens en va parlar, de seguida va presentar una moció amb els seus raonaments i efectivament hi va haver un diàleg en la comissió informativa, un diàleg al que nosaltres com a grup, estic referint-me estrictament a Convergència, va aportar una primera moció en forma de moció alternativa també, però que després va quedar superada per la moció que es va preparar des de l'entorn municipalista, des de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis. Jo crec que això li dona molta fortalesa al posicionament que puguem adoptar avui com a Ajuntament de Sant Cugat, sent un tema d'interès perquè és un tema de preocupació ciutadana. Estem parlant d'impostos, estem parlant de la possibilitat de que doncs aquests impostos en el futur doncs es vegin modificats. Doncs jo crec que el que hem de fer com a Ajuntament és sumar-nos al debat i al treball que hi pugui haver des dels ajuntaments i des dels ajuntaments amb l'Estat, lògicament també recolzats en l'opinió del Govern de la Generalitat, per tal que la solució que es pugui posar sobre la taula sigui el més harmònica possible, garanteixi els drets dels ciutadans a que no se'ls posin impostos per una cosa que no passa, si és que no hi ha increment de valor d'aquests terrenys de naturalesa urbana, però alhora que tot això no impacti de manera molt negativa en les hisendes locals, no impacti en els pressupostos, perquè en definitiva els diners recaptats per l'IBI o per les plusvàlues no els tenim en una caixa forta d'aquí a l'Ajuntament, els tenim per fer i prestar serveis a la ciutadania per construir equipaments i, de fet, en aquest plenari, plenari a plenari, decidim doncs, tant construcció d'equipaments com prestació de serveis que necessiten d'aquests diners. Per tant, estem jugant amb tots aquests conceptes, però insisteixo que és un tema de molt interès de la ciutadania. Jo vull només recordar que aquest impost, el de les plusvàlues, no grava l'increment de valor en el moment de les diferents transmissions, venda, herència o donació, no grava la diferència entre el preu de compra i el preu de venda, grava el valor, i el valor es fa en base a uns càlculs, base cadastral, amb una sèrie de paràmetres de temporalitat, també amb un índex que al final, tot i que un pugui tenir la sensació, em refereixo a una persona o a una família, que diguéssim, el preu de venda ha sigut inferior al de compra o molt similar, o no hi ha hagut un increment que motivi aquest impost, el que es parla és del valor calculat amb unes bases que estan regulades per una llei efectivament estatal. Llei estatal que encara no s'ha modificat. El Tribunal Constitucional el que ha fet és dictar sentència contra una norma foral de Guipúzcoa, també una de Vizcaya, i per tant hem d'esperar a que hi hagi alguna sentència del Constitucional cap a allò que ens regula a nosaltres, que és una llei de l'Estat. No ens regulen les normes forals que han estat o que tenen sentències en contra. Quan això succeeixi, és d'esperar que les liquidacions que no siguin fermes en el moment de la publicació d'aquesta sentència, si que existeix, quedin afectades. No obstant, dit tot això, a Sant Cugat aquest tema ja fa anys que s'ha anticipat i, de fet, el meu predecessor en aquesta responsabilitat, el senyor Carles Bruguerola, es va instar a que d'una manera sistemàtica el pressupost de l'Ajuntament contemplés, tingués doncs, quantitats reconegudes, provisionades per aquelles plusvàlues que tenen recursos. I estem parlant no d'una xifra menor, estem parlant que ara en el 2017 el sumatori de les quantitats provisionades pujaran pràcticament 3 milions d'euros. No totes aquestes quantitats van referides a temes de diferència de valor. Hi ha una quantitat important que està recorreguda per un tema jurídic de si s'ha de cobrar o no s'ha de cobrar. Però, en tot cas, el problema el tenim, diguéssim, apamat i sistemàticament provisionat. La modificació de la norma molt probablement serà immediata. Aquest és un debat en el que suposo que tots més o menys hi serem com a grups polítics que tenen representació al Congrés dels Diputats. I d'altra banda, i ja acabo, senyora alcaldessa, els que actualment, les persones o famílies que actualment acrediten documentalment la pèrdua de valor, en aquests casos la resolució de cobrament s'atura. S'ha d'acreditar en valors de mercat, no només val l'escriptura de venda per un preu inferior de la compra, i també nosaltres com a Ajuntament podem fer un contraperitatge, però aquestes són situacions que actualment ja estem gestionant i que crec que són símptoma d'una bona pràctica per part de l'Ajuntament. Informem a l'oficina de recaptació, també està resolt el tema, ha sortit amb altres mocions de les dacions en pagament i dels desnonaments, estan resolts per la llei 1/2013, però nosaltres lògicament ho vam recollir i estem ben atents i amb actitud proactiva recollint aquesta moció de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació per tal de, com a Sant Cugat, intervenir en aquest debat i, insisteixo, no castigar a ciutadans imposant-los una cosa que no ha passat, si és que no ha passat, però tampoc impactar en les hisendes locals per tal de poder continuar prestant serveis i construint els equipaments que Sant Cugat també necessita en base als pressupostos que elaborem cada any. Gràcies.
Gràcies. Per part d'Esquerra, el senyor Vilasenyor té la paraula.
Gràcies. Aviam, el responsable de la normativa de plusvàlues no és l'Ajuntament, sí que ho és de l'aplicació mitjançant els seus organismes de gestió tributària. Però en qualsevol cas, aquest és un tema que el representant del Partit Popular ha tret en diferents ocasions en aquest plenari i jo crec que també és just reconèixer aquesta iniciativa que s'ha fet en els darrers mesos per part del seu grup. En qualsevol cas, aquí tenim diferents mocions que totes, jo crec que cerquen una cosa similar. Estem davant d'un fet que s'ha produït darrerament on hi ha una diferència de valors i un cobrament emparat en la llei d'hisendes locals. I nosaltres, els ajuntaments, no som aquells que regulem aquesta normativa estatal. Ens trobem davant d'aquesta situació de Guipúscoa i a Navarra, si no em sembla que has dit a Navarra, per tant, nosaltres a Catalunya en tot cas estaríem dintre un règim general que caldria transposar o adaptar jurídicament. Què és el que volem dir també amb la proposta que realitzem conjuntament amb les entitats municipalistes i els diferents grups citats? Home, els ajuntaments no som sols, un de sol. És difícil que podem regular solament des d'un ajuntament i el que cal és regular-ho des de tots i insisteixo, per exemple, l'organisme de gestió de la Diputació de Barcelona ho fa pel conjunt de tots plegats. Aquesta proposta el que diu és... Sí, no s'ha d'aplicar allò que no és injust i per tant on no hi ha una diferència de valors. Segon, que no ens passi com amb l'IAE. Recordaran vostès que durant un temps es va suprimir l'IAE a partir d'aquelles entitats, d'aquelles empreses que cobraven menys d'un milió d'euros i per tant aquella font de finançament dels municipis doncs va desaparèixer i no va haver-hi una altra dotació per part de l'Estat. Per tant, que hi hagi un estudi, un finançament, un reglament, un nou finançament local i per tant que hi hagi un fons. Això és el que als companys de Ciutadans no els hi agradava, però nosaltres creiem que és necessari que hi hagi aquest fons que compensi aquest no ingrés. Segurament s'hauria de pactar, etc. I per això el que demanem és que hi hagi una proposta, que en tot el tràmit parlamentari hi haurà aquest pacte i evidentment i seran tots els partits. I l'altre, un parell d'articles que es basarien en l'actual, en el moment concret, és que l'Ajuntament continuï fent el que fa i si cal augmentar els recursos sobre les demandes de les persones, sobre què han de fer sobre la seva plusvàlua. I per tant, l'article 5è i l'altre, que tots els expedients, com comentava anteriorment el senyor Calvet, tots els expedients iniciats fins ara i que es pugui documentar el que diem d'una diferència de valors, quedin aturats a l'organisme de gestió de la Diputació de Barcelona. En el nostre cas i en els propis d'altres ajuntaments, si s'escau. Per tant, aquesta és la proposta. Segurament en els propers mesos hi hauran propostes més avançades. Segur que si estiguéssim discutint aquesta moció, d'aquí dos mesos tindríem alguns camins més fets, però entenem que és la proposta més lògica i que resol la circumstància de no valor correcte, però també de camí comú i de finançament dels ens locals.
Gràcies. Per part d'Iniciativa, la senyora Casamitjana.
Gràcies. Bé, nosaltres ens vam afegir a la moció alternativa majoritàriament perquè creiem que la moció de Ciutadans és una moció precipitada. En el sentit precipitada ho diem de que cal esperar com es pronunciarà el Tribunal sobre la regulació de l'impost de les plusvàlues. com s'aplicarà aquesta regulació i quines modificacions haurem de fer, si és que les hem de fer, a les ordenances fiscals. Nosaltres ens sembla que el que no podem fer ara és interpretar la sentència i fer canvis que després no s'ajustin a la norma. No és la nostra potestat interpretar-la i, per tant, ja veurem què passa i com funciona el tema. El que sí que podem fer, creiem, és demanar celeritat a l'Estat i que aquest prevegi la compensació als ajuntaments si és que els ens locals hem de retornar les plusvàlues cobrades que no havien tingut cap increment. Per tant, estem d'acord amb aquest punt, que sigui un aprovisionament de diners per part de l'Estat. I un altre punt que per nosaltres és especialment destacable i que ens agrada de la moció alternativa és el que promou o intenta promoure un debat al voltant del finançament amb els ens locals. Per tant, per aquests dos motius ens hem sumat a la moció alternativa.
Gràcies. El PSC subscriu també aquesta proposta i, doncs, atès que forma part de l'equip de govern, ja considera doncs, representar la seva posició amb la intervenció del tinent d'alcalde. Demanaré al Partit Popular que presenti la seva proposta. Té la paraula, senyor Benejam.
Gràcies. Nuestra propuesta va en el sentido de que la idea principal, aparte de coincidir otras ideas con las que se acaban de decir en esta moción, que viene de la Federación de Municipios de Cataluña, perdón, de la Federación Catalana de Municipios, lo que dice nuestra moción, el fin, es que se cuantifique el dinero que se tiene que devolver, que ahora el señor Calvet acaba de dar unas cifras sobre lo que está provisionado. Nosotros entendemos que estas cifras no son correctas, es decir, es imposible que solo haya 3 millones de euros que se tenga que tener que devolver, es imposible, porque desde luego, habiendo recaudado en el año 2016 bastante más de 15 millones de euros, habiendo recaudado en el año 2015 23 millones de euros, habiendo recaudado en el año 2014 17 millones de euros, si no recuerdo mal, y así hacia atrás, hasta el año 2012, que se recaudaron 11, evidentemente, muchas de las compraventas que se han realizado en los últimos 5, 6, 7 años, desde que empezó la crisis, están hechas en estas circunstancias, ¿vale? No solo dos, como dice usted, o tres, o cinco, sino muchas más. Es decir, sí, son 3 millones de euros, pero ya hay una sola que son 900 y pico mil euros. Entonces, claro, sí, oye, las trampitas no. El tema es que si cuantificamos todo lo que se ha producido, entonces sabremos de qué cantidad estamos hablando y nosotros no iremos a ciegas pensando o dudando de si esa cantidad es correcta o no. Hagamos el estudio y sepamos de qué cantidades estamos hablando, puesto que la Diputación tiene todas las escrituras de todas las transmisiones que se han realizado. Tiene copia de todas las escrituras porque cuando vas a pagar el impuesto te exigen copia de la escritura. Si no lo tienen en su base de datos, bueno, pues que lo miren. No sé, es que para eso nosotros tenemos encargada la gestión y ahora hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo dice. Y usted ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional a una norma foral, señor Calvet, a una norma foral, sentencia del Tribunal Constitucional. Pero es que ya teníamos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que decía, en conclusión, lo mismo, con otros argumentos, pero lo mismo. Es decir, ¿la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no le importa? ¿Solo le importa la del Tribunal Constitucional? Es que no, estos criterios, la verdad, es que no entiendo de dónde los sacan. La verdad, pues la sentencia del TSJ de Cataluña ya decía esto. Entonces, si ya lo decía en el año 2013, toda la gente que ha pagado desde el 2013 hasta hoy y que no debería de pagar, según el criterio que han adoptado ustedes, ya dando como correcto el criterio de la FMC, ¿por qué con aquellas personas no se hizo? Es que yo no acabo de entenderlo. Estoy muy de acuerdo con que se plantee esta moción, tanto la inicial de Ciutadans como la alternativa que se ha planteado por los otros partidos. Y también estoy de acuerdo con la que hemos planteado nosotros de saber, que sería lo principal, de cuánto dinero estamos hablando, cuánto dinero habrá que devolver. Ustedes no sé si van a votar o no a favor, me parece que no, por lo que han dicho, o sea, van a votar a favor de la otra, de la alternativa, pero yo creo que es una irresponsabilidad no querer saber o no querer que se sepa los datos de cuántas plusvalías habría que devolver según esta posible sentencia, que es con toda probabilidad lo que va a salir de las impugnaciones que han habido de la ley estatal, no solo de la ley de Guipúzcoa, que no nos afecta, efectivamente. Pero como la ley estatal es con puntos y comas, igual que la ley foral de Guipúzcoa, pues, oye, blanco y en botella, ¿no? Es que no sé cuál es la duda. Yo ya no comprendía cuál era la duda anteriormente. Lo único que comprendía era que el ayuntamiento no tenía voluntad de dejar de cobrar esas plusvalías municipales porque le venía perfecto para salvar el presupuesto. De hecho, como he dicho antes, desde el año 2011 a 11 millones de euros de recaudación, al año 2015, 23 millones de euros de recaudación. Esto no es doblar, es triplicar, ¿eh? Y entonces, bueno, claro, algo estaba pasando, ¿eh? Algo estaba pasando.
Gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, nosaltres hem dubtat bastant amb aquesta, quina de les mocions de suport. Donarem suport a la moció que, per no dir els noms, la que té més proposants. Ens sembla, la paraula plusvalua no ens agrada gens a nosaltres d'entrada, però ens sembla una obvietat que si algú ven per 10, compra per 10, se la ven per 8 i ja perd uns diners i que pagui la plusvalua, com a mínim no està pagant plusvalua, està pagant una altra cosa, però la plusvalua no la paga, no? En sentit estricte. En aquests casos ens sembla evident i per tant creiem que això no és una injustícia i que molts ciutadans ho pateixen. No ens oposarem, per tant, a que s'aprovi això, de fet, i votarem a favor, finalment, però ens preocupa una qüestió. En el projecte de llei aquest de modificació de com es calcula la plusvàlua, creiem que l'exempció total, com si diguéssim, podria d'alguna manera afavorir determinades formes d'especulació. Aleshores, entenent que, clar, la majoria de gent creiem que no són especuladors els que pateixen això, però seria una manera de no penalitzar tant l'especulació, i això ens preocupa. Això és el que ens ha fet dubtar fins al final entre abstenir-nos o votar favorablement, però creiem, no tenim un càlcul que ens faci estar del tot segurs, creiem que és evident que hi ha situacions, i més en aquests darrers anys, on hi ha gent que ha hagut de vendre per necessitat i que aquests diners els fan passar-ho força malament. Per tant, votarem afirmativament a la moció alternativa que presenten quatre grups.
Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha més intervenció, passem a la votació. Entenc que s'ha sol·licitat... Sí, sí, senyor Calvet.
Sí, perdó. Sí? No, només a l'hora de votar recordar sí, que hem demanat ara... que es facin les esmenes de l'alternativa en dos blocs, sí. Tots els acords per una banda i per l'altra banda l'acord número dos.
Número dos, Sí, senyor Calvet.
Sí, no, només per respondre un parell d'afirmacions que ha fet el senyor Benejam. Diguéssim, la recaptació d'aquest impost ve basada en una llei d'obligat compliment i, per tant, no és que poguéssim o no poguéssim cobrar-lo, és que l'oficina de recaptació el cobra automàticament. I el que es presenta a l'hora de, entre molts altres papers, a l'hora de recaptar o de requerir informació per recaptar aquest impost són les escriptures que parlen de preu de venda, no de valor. Tornem-hi, no confonguem els preus de compra i venda amb els valors dels immobles que necessiten de taxacions, de peritatges i de contraperitatges. Nosaltres, d'altra banda, tenim recorregut el 100% de les liquidacions que han estat, perdó, tenim provisionat el 100% de les liquidacions que han estat recorregudes. No digui que faig trampes o que no tenim recorregut o que el 100% de les liquidacions recorregudes estan provisionades. I finalment, això no és que ens salvi els pressupostos, perquè torna a utilitzar un llenguatge que sembla que nosaltres aquí recaptem diners i els posem a la caixa forta del tio Gilito. No, amb el pressupost el que fem és prestar serveis, construir equipaments, etcètera, etcètera. Llavors, no parli com si tinguéssim un afany recaptador per... No, escolti, ni salvem pressupostos, senzillament aprovem pressupostos en benefici de la ciutat i de la ciutadania. I, lògicament, a una llei que regula un impost, aquest ajuntament, com tots els ajuntaments de Catalunya i de l'estat espanyol, també allà on governen vostès, senyor Benejan, també allà on governen vostès, també, escrupulosament, es cobren els mateixos termes. I, per tant, està exigint a l'Ajuntament de Sant Cugat, amb una posició particular, unes coses que ni el seu partit s'aplica. Per tant, faci-s'ho mirar.
Gràcies, senyor Benejan.
Jo ara veig que... sortir per la tangent dient-me que el meu partit no ho aplica i tal, aquí això és hisendes locals, no estem parlant de... I el tema de la llei, vale? Està molt bé que ara demanem al govern de l'Estat que modifiqui aquesta llei, està molt bé, però és que el criteri dels tribunals, i és majoritari ja, no és un criteri d'un tribunal contenciós administratiu de no sé on, sinó que és un criteri del propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i d'uns altres, d'altres comunitats autònomes, majoritari, és que si hi ha una contradicció entre els valors catastrals i la fórmula que surt de calcular la plusvàlua, tal com diu la llei, i el que preveu la llei, que és que es cobri la plusvàlua quan realment hi ha hagut una plusvàlua econòmica, com hi ha una contradicció, això no s'ha de dirimir a favor del mètode de càlcul, sinó a favor de la realitat de les coses, no? I la realitat és que no hi ha hagut plusvàlua econòmica. Per tant, no es merita l'impost, és el criteri de la meritació. I el TSJ de Catalunya el que va dir és, si passa això, no es merita l'impost i, per tant, no s'ha de cobrar. I no s'ha d'aplicar automàticament la fórmula de càlcul. És així, és que és tan senzill com això i vostès ja ho tindrien d'haver aplicat. Que ho aplica l'organisme de recaptació directament, bueno, pues que no ho faci, no sé. Però les majoritàries són a favor. Entenc, les majoritàries són a favor.
Senyor Berejà, mantenem la seva posició, però tant, miri, també li direm molt clar.
Acabo i em respon vostè, sisplau. Amb el tema del valor de compra i el valor de mercat. No? És que, clar, aquí hi ha diversos criteris. Vostè diu, el valor no és el valor de la venda, no és la venda. Valor no és preu, però jo dic que sí, que valor és preu. Un altre tema és una taxació. Esperi. Vostè ha de diferenciar entre valor administratiu i valor real de mercat. El valor real de mercat és el que algú està disposat a pagar per un immoble que tingui vostè. Vostè el vendrà, vostè el posarà a la venda a 500.000 euros perquè creu que el seu pis val molt. Bueno, però si algú no li paga 500.000 euros, doncs no el vendrà. I aquest pis no val 500.000 euros. I encara que digui una fórmula d'una llei, no ho val. Perquè ningú està disposat a pagar-ho. Per això vostè confon els termes del que és valor. I amb el tema de les provisionades o no. Vostè té provisionades només les que els contribuents han impugnat. Clar, vale. Però és que jo no sé si se'n recorda que fins fa quatre dies hi havia, a les clàusules, a les hipoteques, hi havia clàusules sol a tota Espanya que no estaven impugnades. Vale? Al final hi ha hagut un tribunal europeu que ha dit que aquelles clàusules eren abusives si es donaven diverses circumstàncies. I no estaven impugnades. Per què? Perquè la gent no sabia que les podia impugnar. Bueno, doncs en aquest cas passa el mateix. Per tant, escolti'm, que la gent no ha fet autoliquidacions perquè l'Ajuntament els gira liquidacions i no poden fer autoliquidacions, salvo en contades ocasiones. La gent, llavors, paga la liquidació que practica l'Ajuntament i té un mes per recórrer. I com no ho fa perquè no sap que pot recórrer, doncs pues, clar, aquí estamos, ja està, han acceptat. Doncs pues no és això, no és això, igual que les clàusules del sol. I al final es tindran de donar compte.
Senyor Benejam, permeti'm que discrepi. Nosaltres, com a equip de govern, el primer que vam fer és consultar, evidentment, els serveis jurídics i els serveis d'intervenció d'aquest Ajuntament. I li puc assegurar que si els serveis d'intervenció d'aquest Ajuntament i els serveis jurídics d'aquest Ajuntament ens haguessin dit que no es meritava, no haguéssim meritat. Escolti, estem vinculats nosaltres. Estem vinculats, amb els informes tècnics.
Amb les sentències.
Siguem seriosos, siguem seriosos.
Si ja som seriosos, hi ha una sentència que ho diu, carai.
Per tant, escolti, hi ha sentències a favor i sentències en contra. Per tant, què ha fet aquest Ajuntament? En base a la seva responsabilitat, és precisament provisionar allò que està recorregut. I, per tant, crec que estem actuant amb absoluta responsabilitat. Que a partir d'aquí poden obrir-se escenaris diferents, oi tant que es poden obrir, perquè el tema està als jutjats, només faltaria i estarem molt atents, perquè el primer és aplicar de manera justa la legislació i si es considera a través del Tribunal Constitucional que aquesta legislació no s'ha aplicat de manera justa, haurem de respondre, només faltaria, clar que sí, la primera, però escolti, el que no podem fer és posar-nos la bena abans de la ferida. Sí, és això. En fi, votem? Doncs entenc que votarem en primer lloc la proposta de la moció alternativa dels grups de Convergència, Esquerra, PSC i Iniciativa i la votarem en dos blocs. En primer lloc votarem l'acord primer, tercer, quart, cinquè i sisè. Vots a favor? Gràcies. Queden aprovats, entenc, per unanimitat. Passem a votar el punt segon d'aquesta proposta. Vots a favor? Gràcies. Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Queda, per tant, aprovada aquesta proposta. I passem a la moció alternativa del grup del Partit Popular, que s'ha de votar. Bueno, no s'ha de votar, secretari. En el nou ROM... No, clar. Secretari, com ho interpretem, això? No té micro, el secretari. Algú li apropa? Gràcies.
A veure, el nou ROM no ha entrat en vigor encara, que està en exposició pública. Cas la moció alternativa ha quedat aprovada, ja, la de Convergència, Esquerra i tota l'altra iniciativa i PSC.
I per tant l'altra no es vota?
Ha quedat com es quasi, no es pot aprovar.
Doncs l'altra entenem que decau perquè s'ha aprovat aquesta alternativa. Moltes gràcies, passem al...